Bé, encetem el curs polític, el vàrem deixar abans d'acabar-lo amb aquella proposta que el 12 de juny en roda de premsa va fer Luis Miguel García del Partit Socialista al Margalló sobre la possibilitat d'un pacte entre Esquerra, Partit Socialista al Margalló i Junts per Sitges. 12 de juny. El 13 de juny, Junts per Sitges emetia un comunicat mostrant-se favorable a aquesta proposta en el sentit de poder aconseguir un govern fort que deixés de banda diferències i personalismes i que, per tant, d'alguna manera es pogués establir un diàleg constructiu. Estem al 13 de juny. El 31 de juliol, el darrer ple municipal del curs polític anterior, fou aquell ple municipal que va acabar amb aquella intervenció de Carles Nicolàs, que va propiciar també a la vegada un comunicat de Junts per Sitges, que va propiciar també a la vegada una conversa que varen mantenir amb Mònica Gallardo, on ella va deixar anar un titular contundent: aquest porto 5 anys aguantant mentides i faltes a la veritat, un comunicat que a la vegada també va mereixer la resposta de Santi Terraza, en aquest cas el president del Consell Editorial de l'Eco de Sitges. Pam, 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 vam anar passant l'estiu i el 25 de setembre, la setmana passada, el primer ple municipal d'aquest curs polític que s'enceta amb una intervenció també, diguem-ne, contundent crítica de Mònica Gallardo a l'entorn de com està, com creu Junts per Sitges que està l'actual vida política, el paper de l'alcaldessa, de l'equip de govern, i per tant hem d'entendre que aquella proposta del PSC, que ja d'alguna manera la setmana passada Aurora Carbonell ens deia que està bastant esbravada, hem d'entendre que per Junts per Sitges està esbravada del tot. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Esbravada està.
Bé, jo crec que tu has fet un relat cronològic de quina és la situació i, bé, de fet, és la pròpia alcaldessa la que ho diu. És que jo crec que Aurora Carbonell no ha tingut mai cap voluntat seriosa de fer un pas per solucionar la situació molt, molt, molt greu que està vivint aquest Ajuntament.
Es van trobar en algun moment? S'ha parlat diverses vegades?
No.
Es va parlar una vegada només?
La única vegada fou aquesta que expliques, que ens vam reunir aquí a l'Ajuntament, a la sala de juntes, amb el PSC, el Margalló, Esquerra i nosaltres, representats en aquest cas doncs per l'alcaldessa, pel senyor Luis Miguel García, per la regidora del Margalló, la senyora Elena Alonso, i jo mateixa. I allà ja es va veure, Aurora Carbonell no té cap voluntat de res, almenys allà on hi siguem nosaltres. I bé,
algú la tenia?
Bé, jo crec que segurament entenc que el PSC, quan fa una proposta d'aquestes característiques, doncs sí que la tenia. El que passa és que jo crec que va tenir un plantejament un tant estrany aquesta reunió, perquè anàvem a parlar de projectes sempre n'hem de parlar, i en qualsevol cas, clar, quan un no assumeix que realment cal un gir de guió o un cop de timó, o utilitza l'expressió que vulguis, doncs evidentment no hi ha res més a fer. És a dir, si l'alcaldessa creu que està anant bé tot i que aquest govern està tirant endavant el poble, doncs escolta'm, ja s'ho faran. A mi em preocupa molt els veïns, i ara n'anirem parlant, suposo, em preocupen els veïns, i em sap greu doncs que senyors que formen part d'aquesta institució no siguin capaços de veure, o com a mínim de tenir la honestedat i la sinceritat de dir: alguna cosa hem de fer perquè això no va bé. Però és igual, agafa l'àmbit que tu vulguis de competència d'aquest govern. Més igual que parlem de cultura, que parlem d'esports, que parlem d'educació, que parlem de via pública, és un autèntic desori, és un govern en fallida. I puc donar-te resposta a aquesta argumentació i a aquesta afirmació tan taxativa posant els exemples que calgui en cada cas. I a més és un govern que, això és el més greu de tot, que està perdent el respecte a la seva relació amb els veïns, i la primera és l'alcaldessa, i ho va demostrar dilluns passat al ple municipal. Una alcaldessa a la que li venen uns veïns amb un tou de firmes, més de 1.000 portaven la setmana passada, una alcaldessa no pot dir que és igual que hi hagi una, 500 que 1.000, perquè això és enviar un missatge de menysteniment cap al patiment o cap al que pensen els ciutadans que no s'està fent bé. I per tant, jo sí que li demano a l'alcaldessa que reflexioni quan fa aquestes afirmacions, suposo que pensant poc, Tu no pots dir que és igual que hi hagi una firma que 500 que 1.000. Perquè això vol dir que hi ha molta gent que no està d'acord amb la gestió que tu estàs donant a terme del teu poble, no? I clar, jo també formo part d'aquesta institució i a mi em sap greu en situacions com aquestes formar part i estar allà en aquell plenari, perquè m'agradaria que la meva alcaldessa es comportés d'una altra manera.
Amb el PSC hi ha hagut oportunitat de parlar més? Amb el PSC o Margalló? Després d'aquella reunió?
Amb el PSC i el Margalló sempre parlem, i parlem amb tots els partits. Mònica Gallardo i Junts per Sitges parla amb tothom que vol parlar, i amb l'oposició parlem amb tothom, perquè bé, de fet, el ple de dimecres passat jo crec que va quedar en evidència, són coses que potser...
Ara ja anirem per aquí.
Clar, és a dir, el ple de dimecres passat, des de Vox fins a la CUP, passant pel PSC, i evidentment nosaltres i també el PP, vam tombar uns preus públics. Això vol dir una actuació de govern, una intenció de govern que ningú veu, ni els de dretes, ni els d'esquerres, ni els de mig, ni els progressistes, ni els conservadors. Clar, jo crec que això t'ha de fer reflexionar sobre el que estàs fent al capdavant de com està gestionant aquest poble.
No sé si a partir d'aquell ple i de la pròpia intervenció de Mònica Gallardo, en qualsevol cas de les intervencions d'alguns dels portaveus polítics en el ple, vaja, no cal ser massa intel·ligent per assenyalar que les ordenances fiscals, diguem-ne, crearan debat i que el posicionament de Junts per Sitges davant les ordenances sembla bastant clar abans del ple del 10 d'octubre.
Clar, ens han presentat unes ordenances, jo ja ho vaig dir, jo entenc que suposo que la regidora, que després ja en parlarem, la regidora o l'alcaldessa o qui sigui, us explicarà una miqueta més, no?, què és el que pretenen aquestes ordenances fiscals. És veritat que hi ha normatives europees que estan portant cap a que tota la qüestió de residus doncs tingui una imputació directa cap a la ciutadania. El que passa és que...
En el sentit de qui no recicli més pagarà més.
Bueno, i sobretot, sobretot que el cost del servei ha de tenir una imputació molt més gran cap a la ciutadania. El que passa és que això no és d'avui, ni d'ahir ni d'abans d'ahir, i per tant els ajuntaments el que han fet és els deures, i per tant s'ha fet una pujada progressiva a tot plegat. Aquí jo no deixaré anar xifres perquè crec que no... Bueno, les puc deixar anar, però vaja, en qualsevol cas,
en alguns casos... El que ens heu dit mereix ja reflexió prèvia abans de les ordenances fiscals. Ja heu vingut a dir que, recordaran, també fem cronologia, quan varen tenir l'alcaldessa ens va comentar aquest assumpte del probable augment de la taxa de recollida de residus, i com que evidentment hi ha hagut reunions entre govern i oposició per les ordenances fiscals, sabeu ja alguna cosa sobre...
Home, sí, clar, sabem moltes coses.
Els aspectes concrets d'aquest augment.
I sense entrar en detalls, però perquè els sitgetans en facin una idea, hi ha casos en els que doncs, un ciutadà, per exemple, tipus, que tingui un pis, amb un traster i amb una plaça d'aparcament, pot veure, segons la proposta del govern, augmentada per 3 la seva pressió impositiva. Per tant, si un calcula el que paga ara de taxa d'escombraries, que multipliqui per 3 i li sortirà el número de quina és la proposta del govern. Evidentment, nosaltres no podem acceptar de cap manera aquesta proposta, malgrat que hi hagi doncs, connotacions de directrius superiors, perquè el que s'ha de fer, si tu fas això, és compensar o tenir la capacitat de compensar amb bonificacions valentes, i evidentment la resta de càrregues impositives, que vol dir impostos, que vol dir l'IBI, la contribució als més grans, doncs com a mínim congelar-lo per compensar aquesta pujada. De moment no han contemplat res de tot això. Jo tot això també, evidentment, ho vull posar entre parèntesis, Vicent, si em permets, perquè teòricament estem en fase de negociació. Crec que és una negociació, com sempre, una mica estreta de temps, perquè, com tu molt bé deies, això pretenen portar-ho a un ple extraordinari.
Sí, això
dia...
és d'aquí una setmana i mitja.
Efectivament, perquè, clar, perquè el tema de... perquè els impostos tenen uns terminis legals, que va més enllà de la voluntat política, no? Els rebuts s'han de preparar, s'han de girar i s'han de cobrar amb els terminis o els fraccionaments que tingui cadascú. És una barbaritat el que proposen, és una autèntica barbaritat, i ja en parlarem en calma, i en tot cas, com que jo faig l'entrevista avui, doncs segurament nosaltres ja emetrem un posicionament públic i farem el que correspongui amb algun tipus de comunicat per explicar quin és el nostre posicionament.
Tot i que a hores d'ara, tal i com estan plantejades les ordenances fiscals, això és un no com una casa?
És un no, i és un no claríssim, i el que sí que hem fet, o sigui, ara estem en un no, el que sí que hem fet és fer una contraproposta, no? Ells diuen sempre que no fem propostes i que no... Bé, no és veritat, o sigui, ara hem fet una contraproposta, la regidora la té damunt la taula, i espero que ens puguem trobar en els propers dies per veure quin en retorn hi ha per part del govern, doncs perquè nosaltres volem canviar el nostre posicionament, perquè al final no és una qüestió d'aquells que tirin endavant les ordenances fiscals, és que nosaltres volem aportar totes aquelles eines que puguem per facilitar la vida dels veïns, i sobretot en un moment i en un poble com aquest, és a dir, jo, escolta'm, si al final resulta que et pugen impostos, però tens un poble en perfecte estat de revista, hi ha una planificació d'inversions meravelloses, tenim contracte de neteja, però és que no hi ha res de tot això. Jo hi ha una dada molt important que no vull que se m'escapi en relació al tema de les xifres i dels diners. Mireu, per mi el més revelador de la incapacitat manifesta d'aquest govern és que estem a punt de començar octubre i l'execució del pressupost del 2024, del pressupost prorrogat, no arriba al 50%, Vicenç. Aquesta xifra ho diu tot. Un govern que no és capaç d'executar a només 3 mesos de finalitzar l'any més enllà del 49% del pressupost és un govern que està inhabilitat per governar. Jo no li veig gaire més explicacions. I a més, és que això es veu cada dia. És a dir, i quan jo l'altre dia li faig aquesta reflexió a l'alcaldessa és perquè no és que tinguem una crisi, perquè no tenim contracte de neteja. Perquè l'altre dia, a més, diguéssim, es va defensar d'una manera poc hàbil perquè va recordar quan hi havia moltes pròrrogues. No, és que ella no ha sigut ni capaç de prorrogar-lo. És que no tenir... Sitges no té contracte. Sitges està pagant un servei que ens està costant molt més diners. No tenim contracte de neteja. No hem sabut... O sigui, ni tan sols s'ha prorrogat el contracte. Per tant, clar, que tot plantegin una pressió impositiva, la pujada d'impostos als ciutadans quan Sitges no està net, quan Sitges no està bé i quan no tens ni tan sols contracte i quan a més no tenim calendari d'execució de les inversions que necessita aquest poble, quan venim d'un estiu en el que no hi ha hagut obert ni un sol equipament cultural públic per ús de la ciutadania, doncs no ho sé. Com deien els més grans, que baixi Déu i que ho vegi tot això.
Tot i que no sabem si és un peix que es mossega la cua, perquè enteneu que el govern està inhabilitat per governar, li és més fàcil al govern aconseguir una majoria per continuar governant que l'oposició aconseguir-la per governar?
Bé, tenim una aritmètica política molt diabòlica en aquest poble. És veritat, és cert, el que passa és que...
Però perquè el missatge pot ser aquest, però aquestes alçades de la legislatura, diguem-ne que la recepció d'aquest missatge no ha tingut
conseqüències. No, el que passa és que no ho sé, és a dir, també és veritat que ja veurem què passa en els propers temps. És a dir, clar, l'altre dia, com dèiem, ells volien fer una pujada de les activitats d'estiu, de les multiesportives d'estiu, i tothom va veure que allò no pot ser. És a dir, tu no pots fer una... Tot això de la sostenibilitat del servei, totes aquestes coses, està molt bé tot això, però tu no pots pujar de 60 a 80 euros, per posar un exemple, un preu públic per una família sense ser capaç de compensar-ho amb alguna millora i si més no, doncs amb alguna bonificació del servei. No serveix dir que fins ara no ho has fet sostenible, que has anat aguantant i que ara, vinga, ve de cop el patapum, no? Tu has de prever, és a dir, un quan governa no pot, és quan nosaltres hem dit sempre que s'ha governat molt a cop de pedaços, és això exactament. Llavors, quan tu no planifiques, quan tu ets incapaç de pensar en que no pots fer una cosa per avui, sinó que l'has de fer pensant en el demà, en el passat demà i en el que passarà d'aquí un any, aquest és un exemple claríssim, no? I està clar que aquest govern no planifica, està clar que a més, falten a la veritat i menteixen a la gent quan els diuen no, és que el mes que ve tirarem endavant l'informe geotècnic o geoecològic, no sé exactament ja com es diu, perquè es tiri endavant el projecte del nou camp de futbol, és que l'escola de música estarà no sé quan. Totes aquestes coses que diuen o les diuen i després no les poden complir i està generant una tensió contínua i permanent. I la diferència d'ara, tu em deies, no? Canviarà. Doncs no ho sé, Vicenç, perquè la diferència d'ara...
Ho dic en el sentit per si en el darrer ple, diguem-ne que es va obrir la tercera derivada, que és l'oposició difícilment pot formar govern, però l'oposició pot condicionar més del que condicionava fins ara l'actuació del govern.
Jo crec que sí, clar, és a dir, l'oposició, i com et deia, vull dir que...
Ho dic perquè el que va passar s'ho tenien parlat o no? Ple va, diguem-ne, va generar aquesta situació.
Va generar la situació.
És a dir, però... es van manifestar els diferents posicionaments, clar. I al final els diferents posicionaments van donar peu a una majoria contrària.
Allò no, a diferència d'altres diàlegs que hem tingut doncs, amb temes del
col·laboració,
no sé què, que hem parlat molt i que hem fet una moció conjunta o amb el tema de l'emergència educativa, etc. En aquest cas és que, clar, és molt evident, és a dir, tothom veu que això no pot ser. I clar, si no pot ser amb un preu públic, que no passarà amb les ordenances fiscals? I per tant, quin pressupost està treballant aquest govern? Però clar, tot això va acompanyat d'una notícia en la que Carme Almirall ens diu que plega. Però clar, jo, perdoneu-me, jo cadascú a casa seva fa el que vol, el que passa és que aquí no estem parlant de casa seva, estem parlant de l'Ajuntament de Sitges i Carme Almirall es refereix a un moment de renovació del partit, però la seva responsabilitat com a regidora que du les finances municipals, és a dir, una regidora que se'n va, teòricament, segons ha anunciat, quan ni tan sols estaran aprovades definitivament les ordenances fiscals, se suposa que hi ha un període de delegacions, i ni tan sols ens ha parlat de pressupost. Tot això és molt estrany, Vicenç.
No us diré si com la portaveu del Partit Popular li va demanar obertament a Carme Mirall que digués la veritat, però us en refieu del discurs de Carme Mirall? No.
Jo crec que hi ha més coses que no ens han explicat. Perquè si realment és això, demostra molt poca responsabilitat al capdavant de les seves obligacions com a regidora de l'Ajuntament i també de la pròpia alcaldessa, que permet que Carme Mirall se'n vagi allò, xuf, apa, me'n vaig ara, deixant una proposta d'ordenances fiscals que no sabem el que passarà el dia 10. No sé, jo no sé què passarà, a lo millor tenen la capacitat d'aprovar-les, com sigui, perquè suposo que busquen abstencions o no sé exactament com serà l'estratègia, però en qualsevol cas serà un bon regal pels sitgetans, perquè sigui com sigui, si es tiren endavant aquestes ordenances fiscals, el que sí que no hi haurà de moment, a no ser que tinguem tots junts la possibilitat de revertir-ho, no hi haurà bonificacions per les persones que més tensió tindran, no? Per tant, tot és molt convuls, tot és molt fosc. O sigui, jo no sé, és a dir, i a mi em sap molt de greu, jo que nosaltres qüestionem, doncs, i si podem després ho repassem, el que està passant amb el festival, el tema del Mercat Vell, el tema del Mercat Municipal, i que a mi la nostra alcaldessa ens digui que ella va, que està molt orgullosa perquè ha anat a una escola i arreglaran un lavabo i una paret, i que ha rebut un veí... De veritat que m'ha de contestar això? De veritat que l'alcaldessa m'ha de contestar que ha anat a mirar una escola i ha arreglat un lavabo i una paret i que ha rebut un veí que necessitava un pis? Però, home...
Ara ens posem en alguns d'aquests temes, però dues coses més. Primera, l'any que ve hi ha d'haver pressupost, sí o sí?
Home...
Perquè el pressupost no es pot prorrogar més...
Bé, és que clar, és que... I clar, quan es posen...
I saben que és una situació també complexa, eh? Si
sí,
no s'aprova el pressupost, aleshores l'alcaldessa pot obrir una moció de confiança vinculada amb el pressupost, si la guanya molt bé, si no la guanya, aleshores l'oposició té un mes per presentar també una alternativa. Si l'oposició la guanya d'acord i si no la guanya, aleshores queda automàticament aprovat el pressupost i l'alcaldessa reformada en el cap.
Això ho hagués hagut de fer l'any passat, Vicenç. Com va fer el senyor Collboni a Barcelona? Per què no es va sotmetre a Aurora Carbonell a una qüestió de confiança? Per què no va tenir la valentia de portar els pressupostos al ple? I va fer un pressupost amagat per darrere amb no sé quantes modificacions de crèdit, que per tant això és com tirar endavant una mena de pressupost encobert, no? Pedaços, una vegada més. Però fixa't, ni tan sols així, és que ni tan sols així executen el pressupost. És a dir, repeteixo, estem a l'últim trimestre de l'any, 49% de pressupost executat. Per tant, els sitgetans que estan esperant retorn, que els expliquin per què no arriben els diners a les subvencions, per exemple, i tornem sempre a l'etern tema del Prado i el Retiro, una vegada més tensionats perquè ara resulta que no sé què passa amb les subvencions i no les cobren. Clar, és que tota l'estona és això, vagis on vagis. Per tant, què està sortint bé d'aquest govern? Està sortint bé la seva continuïtat, i jo els hi reconec, estan resistint molt bé. Però a quin preu? Quin serà el llegat d'aquest govern per Sitges? Això és el que cada dia ens hem de preguntar tots plegats. Sí, ells continuen, perquè tenen, bé, doncs l'avantatge de que tenim aquesta aritmètica política complexa, doncs molt bé. I? Però per fer què? És a dir, què està fent aquest govern? Arreglar lavabos i arreglar parets? I rebre veïns, home, faltaria més que l'alcaldessa no rebés i que ens digui i ens menys tingui i digui, és que a nosaltres ens és a mi més igual les tonteries i les fotos i les... Escolta'm, l'altre dia li van preguntar per la foto del president de la Generalitat i li van preguntar per un acte de Santa Tecla. És que tot és un desori, és un desori.
En parlarem del pressupost, però alguna reflexió sobre també el comunicat de Fets per Sitges a l'entorn de la desvinculació del pacte que en el seu moment es va signar?
Sí, clar, però és que, bé, doncs per mi és l'evidència clara de que les coses, que l'alcaldessa no parla clar mai i que l'alcaldessa no diu sempre la veritat. És que jo crec que en el seu moment Fets per Sitges, Ignasi Rubí va tenir una sortida molt complexa i disgustada del govern, perquè suposo que Nacho Rubí doncs, tenia ganes de formar part d'un projecte pel seu poble, que tenia ganes de tirar endavant unes quantes coses que formaven part d'aquell pacte, i amb perdó de l'expressió, se'l van rifar. I per tant, suposo que arriba un moment que un diu fins aquí. Malgrat tot, ell surt del govern i sembla que no per voluntat pròpia, però jo per això vaig demanar que s'expliqués bé, sembla que no per voluntat pròpia. Malgrat tot, ell vol mostrar una certa lleialtat al pacte que fa possible que Aurora Carbonell sigui alcaldessa, i fins i tot d'aquesta manera, és a dir, fins i tot Aurora Carbonell i el govern de Sitges tenint un soci extern, igual que la CUP, preferent per tirar endavant les coses, ni tan sols d'aquesta manera és capaç d'acompanyar els compromisos als que havien arribat, que fins on sabem són compromisos doncs, que tenien dotació pressupostària i que a més eren coses per millorar la vida dels sitgetans amb temes de neteja, etc. Per tant, imagineu-vos, no? És a dir, si no són capaços de fer això que els garanteix una estabilitat política, què seran capaços de fer? Pregunto jo.
L'alcaldessa defensava una aportació al festival de més de 400.000 euros...
La realitat...
A partir també de tot l'argumentari que va deixar Mònica Gallardo en el ple.
Escolteu-me, que digui el que vulgui, a més, com que no, o sigui, prou de dir coses que no són prou, sisplau, perquè combatre la mentida és molt complicat. La realitat és que aquest any el festival ha rebut una aportació extraordinària de 200.000 euros del govern de la Generalitat. Quina és la realitat? Aquest any el festival té una tensió afegida perquè el Retiro està en obres, per tant, el seu ingrés major és la venda d'entrades, han de compensar això. La realitat quina és? Que van presentar un projecte per continuar fent l'activitat al Mercat Vell. La realitat d'aquest govern quina és? Que no ha sigut capaç de posar-lo al dia perquè el festival pugui ocupar el Mercat Vell. La realitat quina és? Que ens hem gastat molts diners, que encara no sabem quants, ho hem demanat per escrit, que tenim un escorxador fantàstic acabat de reformar, que van posar unes graderies i un projector que no serveixen. Perquè això ho va dir la pròpia directora de la Fundació, és a dir, no serveixen les graderies perquè resulta que estan fetes de tal manera que quan un s'aixeca es tapa la projecció. Què ha suposat això? Que el festival, lluny de tenir un respir allà, ha hagut de treure una graderia que ni tan sols hem estrenat, n'ha hagut de construir una d'efímera, i tot això amb cost del festival, no amb una aportació extraordinària de l'Ajuntament de Sitges. Però fins i tot han hagut de pagar l'escomesa extra d'aigua per la zona de les food trucks. Si això és acompanyar el festival, en fi... El festival, el que passa que tothom aquí és molt prudent i evidentment estem a les portes de començar-ho i ningú vol més enfrontaments públics, però la realitat és aquesta. Aquest govern no està acompanyant aquest festival, que és l'esdeveniment més important que tenim en aquest poble de projecció.
Li consta a Junts que des de la direcció del festival hi hagi un malestar en aquest aspecte?
Clar que hi és el malestar. Yes. Clar que hi és aquest malestar. Clar que hi és, perquè escolta'm, al final les coses que haurien de facilitar-se doncs no es faciliten. I aquí té responsabilitats qui les té. I per tant tu no pots sortir a respondre interpel·lant que presideixes la Fundació, clar, precisament per això, efectivament, presideixes la Fundació de l'esdeveniment, però jo durant tot aquest últim any, des de que va acabar l'anterior edició fins a aquest, no he parlat en cap moment ni en cap junta de portaveus ni en cap ple d'aquest festival. Per tant, què estan dient? I a mi em fa molt patir, perquè aquest festival no és de Sitges. Afortunadament, els anys i les persones i sobretot l'últim equip, jo crec que això s'ha consolidat de tal manera que el Festival de Cinema de Catalunya és sobretot Sitges. Però vigilem, Vigilem. I jo poso un llum d'alarma aquí. Vigilem, perquè com Sitges no sigui capaç d'acompanyar de veritat, i això vol dir també econòmicament aquest esdeveniment, doncs potser un dia tindrem un disgust, tindrem un esglai.
Acompanyar fins on?
Doncs mira, fins al cas de que jo crec que el model de governança del festival hauria de ser diferent, és a dir, hi va haver un moment en canvi de model jurídic en el que Sitges hagués pogut fer un cop sobre la taula en positiu i dir aquest festival ha de ser nostre, i que Sitges fos diguéssim que la portada econòmic majoritari d'aquest esdeveniment, i que passés el que passés no es pogués qüestionar que aquest és el nostre festival.
Quan es va donar això?
Això va ser durant el mandat passat, hi va haver un canvi en la fórmula jurídica de la Fundació, i aquell moment era, jo ho vaig
quan,
dir, no sé quantes
quan
vegades...
de Xavier Duran?
No, jo crec que va ser després, però no té res a veure això amb la marxa de Xavier Duran. És una cosa de per llei que és complexa d'entendre, per entendre'ns, però les fundacions d'aquests esdeveniments arreu del país, per llei, canvien de fórmula, però aleshores jo crec que era el moment perquè nosaltres parléssim de quin era el model que volíem, perquè podíem anar cap a un model Sant Sebastián, cap a un model Màlaga o Miravallado, és igual. Però en qualsevol cas a mi em neguiteja molt, i jo crec que hauríem de fer tot el possible per retenir, perquè Sitges fos, entre cometes, el propietari d'aquest festival, perquè la nostra dependència pressupostària és del govern de la Generalitat, no de l'Ajuntament de Sitges. Fem una aportació gran? Sí, però el festival no és nostre, i per tant no som els únics que decidim què passa en aquest festival. I això és molt perillós, Vicenç.
Per qui escolti, si totes les aportacions que fa l'Ajuntament de Sitges, o una gran majoria d'elles, obren aquell debat de la fiscalització i si són possibles, si no són possibles, si s'aixequen suspensives perquè volem aportar no sé què. Ho pregunto per si aleshores tindríem de nou aquest problema de voldrem aportar més, però ens diran que
no,
això no...
No, però és que la fiscalització, no. A veure, la fiscalització, Vicenç, venia perquè tu aportaves uns diners fora de termini. És a dir, si tu pressupostes des de principi d'any i la teva aposta és que hi ha una part del teu pressupost d'entrada que va pel festival, tu no tens problemes de fiscalització posterior. La fiscalització ve quan tu fas una operació fora de termini.
Això vol dir un nou auditori també, com havien apuntat Àngel Sala i Mònica García?
Això vol dir tenir, efectivament, segurament, equipaments, si no ha de ser un nou auditori molt gran, doncs potser un auditori mitjà, o consolidar els equipaments i acompanyar-los perquè el festival no tingui tensions per absorbir, afortunadament, i aquesta és una molt bona notícia, afortunadament totes les persones que ens volen seguir cada any. Aquest és un gran repte pel nostre municipi i aquest govern no l'està afrontant. No l'està afrontant. Però vaja, des del gran, que és aquest més important, aquest cap de setmana hem sabut que el Winter... És que imagina't, és igual.
Ho hem dit aquest matí que...
El Winter no celebrarà. Però què és això? Vull dir, la persona que ha tirat endavant aquest esdeveniment, la senyora Vinyet Zapater, ha patit el que no està escrit per tirar endavant això. A més, era un projecte molt il·lusionant, que fins i tot tots els botiguers deien que estava molt bé, perquè a més era un complement en les èpoques de Nadal, tal, i de cop, ara, aquí, a punt de començar el mes d'octubre, pues que s'ha de licitar i que no es farà i que no hem arribat a temps. Però com es pot anar amb aquesta improvisació? Com es pot anar amb aquesta falta de projecte pel teu poble? És a dir, que m'expliquin què nassos fan a les juntes de govern, a les reunions, no ho sé, és a dir, què s'està planificant per
ara us pregunto, però, si s'ha de licitar o si s'han de licitar tots els esdeveniments que es fan a l'espai públic i que no els fan entitats sense ànim de lucre, això pot ser una bogeria gran.
No, però és que és un repte, però és que s'ha de fer, Vicenç.
No.
Oh, és que clar, que és una bogeria.
I ho dic entre altres coses perquè la pròpia creadora de Wintermarket es pot trobar que si liciten aquest esdeveniment, doncs evidentment arribin aquesta licitació amb empreses que poden fer 15 o 20 Wintermarkets arreu de Catalunya i
però,
avall.
Mira, això que m'estàs dient és molt important.
Perquè pot passar amb moltes altres coses, eh?
Clar, però saps per què ens passa això ara? Perquè aquest govern i perquè Aurora Carbonell no tenen model de ciutat, no tenim model de municipi. És a dir, quin és el model de Sitges? Què vol aquest govern pel poble? És una improvisació i una solució de problemes a cop de, bueno, a cop d'última hora i d'improvisació. Clar, si tu tens un model del que tu vols pel teu poble, tu has de tenir un desideràtum, tu has de tenir un desig d'allò que t'agradaria projectar i d'allò que voldries que fos el teu poble, des del punt de vista de model turístic, des del punt de vista cultural, des d'allò que has de donar de serveis a la teva ciutadania... Res d'això està fent. L'altre dia, i em sembla que tu ho vas dir, o vaig veure una crec que una piulada teva, va sortir la xifra, així com qui no vol la cosa, dels 34.000.
Les 34.800 habitants.
Les 34.800
del setembre.
Ànimes que som en aquest poble. Tu creus que és normal que en els 5 últims anys no haguem parlat a nivell de portaveus, haguem tingut un debat seriós del pla d'equipaments, dels serveis públics que necessita aquest municipi per donar resposta als sitgetans? És que no hi és. És que no hi és. És que, què està fent aquest govern? És a dir, ara diran, ara ja sé que deuen estar pensant ja al cap i no sé com, faltaria més. Quants anys fa que estem parlant del segon cap? Però és que fins i tot ni hem sigut capaços de modelar-lo d'acord amb allò que nosaltres creiem que ha de passar, perquè al final és responsabilitat de la Generalitat. Val, tindrem un cap, però és que faltaria més, és que clama al cel. Però és que clama el tema de les escoles. És a dir, què ha fet aquest govern durant 5 anys quan les escoles va quedar molt clar? No ho diu Mònica Gallardo, ho diuen les direccions dels centres. Porten 5 anys reclamant això. Què ha fet l'anterior regidor, l'actual regidor i l'alcaldessa? Ara, clar, com que vam generar un ple extraordinari, ara tots són presses.
I amb tot i
ara...
això, la Generalitat sembla que li està costant convèncer-se.
Clar.
De fins a quin punt Sitges té les ràtios disparades per justificar...
Bueno, ja va passar això amb l'Agnès. Ja va passar.
Caram,
aquesta
si va
història
passar.
Ja la coneixem, Vicenç, en aquest poble. I per tant, tu has de ser molt tossut i molt tossut i molt tossut i tu tens clar el que passa al teu poble. I per tant, home, se suposa que quan governava el teu partit doncs tens una entrada com a més directa, no? per poder aconseguir això. Ara doncs ja em consta que, com que en aquests moments tenim un govern amb un altre color, doncs evidentment utilitzaran el PSC i ben utilitzat perquè la consellera vingui ràpid, que em sembla que ens han anunciat que ve ja la consellera. Cosa que me n'alegro moltíssim. Ens ha d'escoltar tots. Jo jo li vaig dir a l'alcaldessa, li vaig dir, però no veieu que si anem tots queda molt més legitimada, queda molt més legitimada la reclamació? I han d'entendre que hi ha coses que no van de sigles de partits polítics, hi ha coses que són temes de municipi i no ho volen entendre en res. L'altre dia el regidor David Martínez, bueno, va començar a dir unes tonteries i em va utilitzar una metàfora per dir-me a mi, no sé, del ladró, tots... Escolti, senyor Martínez, aquí es va aprovar una moció, vostè es va comprometre a tirar endavant un treball i ha enganyat els paradistes del mercat.
Contextualitzem una miqueta això, per a aquells a qui els pugui venir més o menys de nou la història. Què passa al mercat municipal, més enllà de saber que hi haurà licitació l'any 2025?
Passa que s'acaba la concessió de les parades i aleshores això genera que s'hagi de parlar de què farem amb el mercat municipal. Però més enllà de la voluntat que tinguem nosaltres, s'ha de pensar en l'afectació que això té pels paradistes, persones que han de pensar...
Què es farà des del punt de vista de concepte de mercat?
De concepte de mercat, això per una banda.
És a dir, no es parla de les mateixes parades que es portaran a licitació, sinó que pot haver canvis en la concepció del mercat en si, que afecti al futur d'algunes parades.
Efectivament, per tant, això és a dir, això és una quantitat molt gran de diners per part dels senyors que han de tornar a pagar diners
està
per
clar,
tenir una
clar.
Parada. En molts casos són persones que han passat molts anys des del principi en aquest mercat i que han de prendre decisions perquè doncs, estan en edat de jubilar-se o perquè han de decidir si traspassen el negoci als fills. Bé, moltes decisions de gent que s'ha deixat la vida allà dintre, no? I per tant nosaltres hem de tenir en compte això i evidentment tenir en compte quin tipus de mercat volem. Tot això s'ha de parlar entre tots perquè això traspassarà el seu mandat. Doncs ells, per callar els paradistes i que no estiguin neguitosos, quan nosaltres presentem la moció, què fan ells? En comptes de convocar-nos al cap d'una setmana o d'un mes o no sé què, diuen, no, calla, que anirem als paradistes i els direm, tranquils, que es prorroga. A nosaltres no ens informen d'això, No ens diuen res. Llavors, quan reclamem, quan comença la comissió, ens diuen, bueno, és que com que segurament prorrogarem, doncs mira, aquí dia passa en Jean Peny. Què passa? Que després, jurídicament i tècnicament,
no es pot prorrogar.
Clar. I ara han anat i els han dit que no es pot prorrogar. Però què és això? De veritat que aquesta és la manera que tenen de governar? I a sobre encara pretenen alliçonar-nos? Que no ho veieu, que això no pot ser? Vull dir, per això us dic que aquest és un govern en absoluta fallida.
En sabeu alguna cosa del canvi de model de mercat?
Que n'hem de saber, si no ens expliquen
res. No, us ho pregunto en el sentit de si però... és que algú us ha dit que pot ser un canvi important,
no sabem res. No sabem res. L'únic que sabem és que es posen nerviosos quan els posem davant del mirall. Però és la nostra feina, som l'oposició. Ells ens han volgut a l'oposició. I Mònica Gallardo i Junts per Sitges continuarem fent d'oposició, oi tant que sí, i posant aquest govern davant del mirall i intentant destapar totes les faltes de la veritat i les mentides constants, no a nosaltres, no a mi, als ciutadans i les ciutadanes. El que estan fent amb els veïns de mossèn Fèlix Clarà no té perdó de Déu. Ho sento moltíssim. I que treguin la bandera de la legalitat i de complir la norma quan allà s'estan rifant tot. Jo no sé si són els propietaris, si són els propietaris amb el govern, si és veritat que hi ha inspeccions o no, però escolta'm, la realitat és que allà hi havia una piscina, tu, a sòtanos.
Entenc que no us va convèncer l'explicació de Carme Gasulla?
Per favor, com ens ha de convèncer l'explicació de Carme Gasulla? Com ens ha de convèncer l'explicació de Carme Gasulla? Si és que, a més, t'ho imagina't, és molt revelador que facin una llista, un fil de Twitter la vigília de Festa Major, després no donen explicacions de què passa amb el soterrani, diuen que sí, que faran complir la legalitat, diuen que s'ha enderrocat la piscina, però allà no ha sortit runa, diuen els veïns. Ahir diumenge, furgonetes entrant material allà, perquè clar, els veïns ens ho expliquen, això. No és que anem a fer d'espies, no, és que els veïns estan desesperats, Vicenç, i ens ho expliquen. I jo he vist imatges de la furgoneta entrant material, sembla d'insonorització i de plaques de pladur. Bueno, què és això? Però com pot ser que tu tinguis una crisi d'aquestes característiques amb més de 1.000 sitgetans que han signat i que diuen que no volen que passi allò allà? I et sigui igual, dius que no, és igual que hi hagi una, que 500, que 1.000 signatures, que aquí passarà el que hagi de passar des del punt de vista legal. I una cosa més important encara, fixeu-vos, jo vull fer una reflexió. Va venir a dir d'alguna manera, escolta, jo visc a un visc i davant he tingut negocis tota la vida i m'aguanto. No, senyors, no. Un ajuntament i un alcalde té moltes eines des del punt de vista de l'autonomia municipal per definir el model de poble que vol.
Tot i que si no recordo que va dir que s'havia complert, que els negocis que tenia davant havien hagut de complir la normativa.
Faltaria més, però tu pots decidir també, tu pots modular. Estem en una societat de lliure mercat,
sí.
Però tu pots modular allò que passa al teu poble. I quan tu dius, bueno, doncs si la norma ho permet ens hem d'aguantar, no senyors. Nosaltres portem reclamant ja des del mandat anterior una reforma del pla d'usos, perquè el pla d'usos és el que descriu el que es pot obrir i el que no es pot obrir el teu poble. I més enllà de que es compleix, perquè a més la meva reflexió va més enllà.
És el pla d'usos encara?
És el pla d'usos de fa...
De l'època Beget?
No, va tenir, jo crec que va tenir una reformulació en època Forns, aquest pla d'usos.
Sí?
Sí. O en qualsevol cas hi va haver una va
sí,
haver
sí.
Una...
Era aquell pla d'usos que va anul·lar les agències immobiliàries als principals carrers, que després va haver tot un...
D'acord. Però jo vaig més enllà. O sigui, aquesta crisi de mossèn Fèlix Clarà, de la gimnàs, la sauna, bueno, en fi, no ho sé, el que serà al final allò, qualsevol cas, aquesta crisi va més enllà de que un establiment compleixi la seva legalitat. Perquè aquesta és la que ens ha de fer preguntar, és a dir, aquest govern què vol en Persitges? És a dir, en el cas de que, imaginem-nos que aquell local compleix tota la normativa, que el sota no es pogués utilitzar, cosa que no es pot.
O a partir del que s'ha dit, que hi pot haver un gimnàs.
Exacte.
Una sauna no, però un gimnasi.
Bueno, de veritat, i això és el que volem pel casc antic. Llavors, clar, si tu no modules allò que passa al teu municipi amb les competències que tens, vol dir que no tens model Persitges. I això és el que està passant. No ho tenen, ja està, no n'hi ha, punto, que ho reconeguin. És evident que no n'hi ha, no tenim pla d'actuació municipal, no tenim pla de mandat, això ho vaig dir l'altre dia. Quina resposta hi ha? Pues que això, i torno a dir, aquest és un govern que l'únic que fa és resistir, resistir i resistir, perquè ningú està content. Ningú està content i coses que ens arriben se n'han d'anar al poble del costat. O sigui, la mirada social, on està la mirada social d'aquest govern, si us plau? L'altre dia vaig posar l'exemple de la Fundació Eusebio Sacristán, però podria posar el Cruyff Court, podria parlar del que ha passat aquest any amb la convocatòria dels ajuts al lloguer. Què ens estan dient d'un govern progressista i amb mirada social i sensible? Que no és veritat, que s'han fins i tot disminuït les aportacions per ajuts a persones amb discapacitat. Que és un desori, això. És que, per això et dic que no ho sé, parlem de l'àmbit que vulguis. No sé.
Kansas Picnic Club de Mar.
Un altre.
Per exemple.
Un altre.
I si veritablement de les propostes que es van escoltar en el ple, des de la proposta que feia José Antonio Gilabert del Deslinde...
Ah, però és que la fins... proposta de Gilabert, clar, a mi em fa gràcia també, perquè clar, aquesta proposta té anys i panys, eh? Vull dir, jo, Mònica Gallardo, amb un alcalde de fa uns anys... Vaig estar sentada a Madrid en un despatx al Congrés dels Diputats demanant el deslinde quan governava el Partit Popular. I jo, fixa't, Vicenç, estic convençuda... És molt difícil, el del deslinde, eh? O sigui, perquè la gent que no entengui... Això del deslinde vol dir variar la línia de la costa, eh? I, per tant, el que és competència de l'Estat i el que és competència municipal, o fins i tot en el cas que sigui ports, doncs la Generalitat, no?, dels esportius. Això, com tot, és una qüestió de propòsit, d'objectiu i de persistència i de perseverança. És la segona vegada que li demanem a l'alcaldessa la llista de reunions amb el Ministeri per demanar el deslinde. No ens arriba aquesta llista. Saps per què no ens arriba? Perquè no n'hi ha hagut. I perquè algun dia, de veritat, se sabrà que fins i tot ha tingut advertiments l'alcaldessa per part del Ministeri. I per tant, per això ha vingut la Draga de manera imposada aquest estiu a Sitges.
Advertiments en quin sentit?
En advertiments en el sentit que ella havia de presentar projectes alternatius. A l'alcaldessa de Sitges se li ha dit, presenti vostè projectes. No han fet res. Res. És molt greu, això. Que, evidentment, el tema del Kansas...
És a dir, entenc que teniu constància que en algun moment el Ministeri li va dir a l'alcaldessa que, si volia alguna cosa a les platges, que l'Ajuntament de Sitges presentés...
Efectivament. Això és així. I ho vaig dir l'altre dia al ple. I, si convé, farem una reunió amb el Ministeri i fem un cara a cara, si volen. És que prou de no dir la veritat. Prou, de veritat, és que clar, és molt difícil treballar i tirar endavant en base a haver de desmuntar les mentides i les acusacions falses. Tu no pots tapar els teus dèficits d'incapacitat, la teva incapacitat de gestionar atacant a l'oposició i atacant a l'adversari. Has de fer un exercici de responsabilitat. Això és el que jo demano, que facin un exercici de responsabilitat.
Què creieu que és, no sé si dir, perquè res no és fàcil, la solució més possible o viable per Kansas Picnic i Club de Mar, la declaració...
Però és que no arribem amb això, Vicenç, per l'amor de Déu. La declaració, perquè estàvem parlant del vecil, que és el bé d'interès local, però per tirar endavant una protecció màxima has de ser vecin, que vol dir el bé d'interès nacional. Vull dir, la gent que està en
aquest ajuntament...
Que l'atorga l'Estat. O sigui, aquestes tramitacions són llargues, aquí hi ha sentències fermes. Tant de bo aquest col·lapse que té la justícia faci que entremig tinguem la capacitat de generar un miracle. Dubto molt que això es pugui fer. En qualsevol cas, en aquest entretant... Què s'ha fet aquí? De quin projecte s'ha parlat? Perquè imagina't que ho hem d'enderrocar, que allò és domini públic i que, per tant...
I ara us preguntaria, en aquest estat actual de coses, què veieu més probable? l'enderroc o la pervivència dels equipaments?
Clar, la pervivència dels equipaments en la fórmula i com estan ara no podrà ser, i això també és lògic, és a dir, en el sentit que allò és un domini públic i per tant allò s'ha de licitar i per tant...
Des del punt de vista de la gestió dels equipaments.
Des del punt de vista de la gestió dels equipaments i per tant, com que tampoc ens han explicat quin tant per cent ens permeten de construcció, doncs és el que et deia, Vicenç. És a dir,
o només d'aquells 300 metres quadrats.
Efectivament. Allà, no? Per tant, hem de parlar de què hem de fer allà. És que allò és el cor, el batec, l'ànima, la joia de Sitges. A l'emplaçament, al vell mig del nostre passeig. Però com pot ser que no ens haguem ocupat d'això? Com pot ser que no se'ns hagi explicat d'una manera solvent o que si més no hagi intentat dir vinga, treballem, intentar seduir-nos a tots perquè ella o aquest govern puguin anar empoderats a dir escolti'm, això és Sitges, Sitges vol això, anem a treballar això, no volem tenir una crisi, no volem tenir un disgust. Tot això no ha passat, Vicenç. No ha passat amb això que fa molts anys que sabem que és una espasa de Damocles que ens cau a sobre. I com us podeu imaginar, ni de broma, ha passat amb Vallcarca, que és un altre que en algun moment també, doncs, bueno, no ho sé, en algun moment ens diran alguna cosa. Per tant, quan jo dic que no hi ha model, és perquè no n'hi ha. És a dir, no n'hi ha, és a dir, anem omplint les pastilles que tenim requalificades doncs, de quan encara no hi eren, i a més sense complir els terminis, no? I l'altre dia em vaig referir a la Unió Esportiva Sitges, amb el que està...
És que us anava a preguntar per dues coses més. Una és aquesta de la Unió Esportiva Sitges.
Però, sisplau, els senyors que facin l'exercici de parlar amb la Junta de la Unió Esportiva Sitges, amb el president, amb membres de la Junta... Clar, és que ells es comparen amb altres clubs que estan rebent aportacions econòmiques molt més grans per compensar la falta d'equipaments. Hi ha equipaments bruits, i el pavelló que la Unió Esportiva Sitges a vegades el demana doncs, per futbol 7, per futbol sala, no sé què, i no els hi donen. Vull dir, evidentment no s'ha complert ni un dels terminis previstos per l'execució, ja no del projecte, no, dels estudis previs del nou camp de la Unió Esportiva Sitges, no han sigut, el regidor no ha sigut capaç de fer quadrar els interessos del nou Santa Bàrbara amb els que pugui tenir els Sitges. No sé, tenim supercampiones de patinatge que se n'han hagut d'anar a altres clubs perquè aquí el club no ha pogut tenir el temps necessari d'entrenament per les seves esportistes, i la llista és llarga i llarga i llarga i llarga. Per tant, no sé quina és la victòria d'aquest govern. Sí que ho sé, la resistència.
Com veuríeu una bona... Bé, una, no sé si diu una bona notícia en aquest sentit, però la proposta d'una nova biblioteca?
Clar, que fa falta una nova biblioteca. Tot allò que sigui tenir un nou equipament cultural és fantàstic. Ara, abans dotem els que tenim de contingut i de sentit i acabem aquells en els que hem dit que farem coses. Patronat, suposo que, no sé, en algun moment passarà alguna cosa. Clar, fem una... Permeteu-me l'expressió, una inauguració fake de l'escorxador. I clar, on està la programació de l'escorxador? I el regidor ens va dir que estava esperant propostes. De veritat? O sigui, és la seva obligació. La seva obligació és programar l'oferta cultural. Està esperant propostes, per tant, ompliran allò d'allò que vagi venint bonament. Per cert, una cosa bona, perquè les coses bones també s'han de dir. Crec que ha sigut un gran encert fer la Fira d'Art a la platja Sant Sebastià, que a més ahir vaig anar, vaig estar parlant amb els artistes, estan molt contents perquè ha generat un trànsit de gent important, i aquesta és una decisió que està molt bé, perquè optimitza recursos, els de les parades del festival, i perquè els artistes estan contents. Per tant,
o sigui,
no sé de què ha sigut
molt
idea.
Molt millor que el Mercat Vell.
Molt millor que el Mercat Vell, i diré que fins i tot millor que la carpa del passeig, perquè a més, tot i que això té un cost econòmic, evidentment que no és gratuït, però és menor que el d'haver de muntar una carpa express per fer la Fira d'Art. En qualsevol cas, la regidoria de cultura, clar, i és que llàstima que no ens dona temps, però a més l'altre dia que ens van presentar el pla local d'educació i a més el pla descriu la importància que té de l'activitat cultural fora de l'horari lectiu, on està l'activitat cultural pensada? En tothom, petits i grans. Què farem a l'escorxador? Doncs ara suposo que corre, anirem a rebuscar totes les peticions i coses de gent que ha vingut per de fer alguna cosa a Sitges i l'omplirem així. Però no hi ha una programació prevista. Biblioteca nova? Sí, el que passa és que abans hem d'endreçar moltes coses i hem de prioritzar doncs, les necessitats que tenim en l'àmbit educatiu, en l'àmbit cultural del que ja existeix i no funciona, i evidentment que les entitats culturals que estan, reitero, patint perquè no cobren les subvencions, doncs les tinguin. i no sé, tot l'altre que vingui, fantàstic, si podem arribar a un bon acord amb la Diputació, que a més aquí fa aportacions molt importants perquè hi pugui haver una nova biblioteca, doncs molt bé. Jo espero que aquest govern tingui la capacitat de treure quants més recursos millor de la Diputació per tenir un nou equipament a Sitges, i tant, com hem de dir que no a una nova biblioteca.
La Diputació ha de fer el cupó romàntic, suposo.
La Diputació,
perquè en fals,
ha de fer alguna cosa, i això és cert que no s'està fent bé, és a dir, que aquí, per circumstàncies que hem, en el temps hem anat parlant, Vicenç, no és de rebut que no tinguem obert el romàntic, i aquí responsabilitats compartides. És veritat que hi va haver un moment, doncs, de gestió que s'ha demostrat que no va ser bona, en un període llarg, que el projecte que es va tirar endavant es va haver d'aturar per adequar-se a tota la norma, però és veritat que no ho estem fent bé, ni des de l'Ajuntament, ni tampoc des de la Diputació, en aquest cas s'ha de reconèixer, perquè tants anys després el romàntic encara no estigui obert, i evidentment tenim un repte en Can Fals, perquè hi havia un compromís que espero que es pugui complir. Però una vegada més, al final, jo també he vist amb el pas del temps que qui ha de voler sobretot això és el govern municipal, i qui ha de voler això és qui té la màxima responsabilitat al poble, i ha de prioritzar-ho, no? De la mateixa manera que en el seu moment es va fer una suplència pagant un equipament, una escola que no ens tocava pagar, doncs quan tu saps que hi ha un equipament que hauria d'estar obert i no ho està, tu has de dedicar, o la persona competent en l'àmbit ha de dedicar, doncs, cada dia de la seva responsabilitat a treballar en aquest cas, no? En això, en el deslinde, en els centres educatius, bé, en els esports, i això és el que veiem que no està passant.
10:27, Mònica Gallardo, gràcies.
A vosaltres.